Espanya meravellosos, eh?
Ma, grandíssima gent. Que era, que
vam anar, l'altre dia.
I vam anar!
I vam anar, bravo, bravo.
Petó, petó, d'Espanya.
I vam,
i vam fer un aperitiu
extraordinari. Extraordinari.
Et vam haver d'esperar 3 hores,
sí, bueno,
que estàvem, que no ens donaven de menjar.
És
perquè...
el que té sortir a les dues d'un programa de ràdio, però bueno... i presentar-vos allà abans d'hora per veure què trincau, doncs... Bueno, va.
Anem al pàjaro d'avui.
Sí.
El d'avui és tetela, eh? Perquè, de fet, es tracta de l'home que va ser el sobirà més poderós, probablement, de la història del món. I això es diu molt ràpid, eh? Un emperador amb totes les de llei. Dirigent planetari que tenia possessions des de Filipines al Perú, passant per mitja Europa, i que tenia els papes per sota seu. Això és dir molt, eh? Ara que es parla tant de l'impost de successions i tal, l'herència que va rebre el nostre home devia ser descomunal. O sigui, menys mal que no va pagar impost de successions, perquè li van deixar mig món.
Sí, qui era la família?
Els avis materns, poca broma, eren els reis catòlics.
Està bé.
D'allà va rebre Castell, Aragó, Navarra i totes les possessions americanes que hi va anar ampliant.
És algú, li queda un piset i a d'altre li donen Castell, Aragó, Navarra i les possessions americanes.
Sí, no, Perú, Mèxic... No, dius, i l'impost de successions surt... Pues mira, jo això no ho agafo, eh? Bueno, però és que per part d'avis paterns tampoc es mocava amb mitja màniga. Era l'emperador Maximilià i Maria de Borgonya.
Hosti.
Hereus directes de Carlemany.
No, no.
I les seves possessions que li quedaven al centre d'Europa i Itàlia.
No, per favor.
No és d'estranyar, per tant, que el seu lema fos plus ultra. Pels de l'informe PISA, ara canviarem-ho de l'ESO perquè s'enfaden, parlarem dels de l'informe PISA, que tenim les dades, que o els milloreu o seguirem dient l'informe. Pels idiotes de l'informe PISA, Plus Ultra no és una plataforma de televisió,
no,
és
ja,
vol dir més enllà. Ell volia ser el monarca universal en defensa de la fe catòlica, i no obstant, darrere de tot aquest immens poder, es trobava un home turmentat, addicte als pecats de la carn, al nyigui-nyogui, i de la taula, calculador, bipolar, imprevisible, que va tenir tot el món en guerra durant 50 anys, o potser més. Després va seguir el seu fill, fundador d'un estirp de reis, els Habsburg, els Àustries, com se'ls coneix a Espanya, que cada un sortia més raret que els altres. Un home que tenia tantes terres que no sabia molt bé on era. Amb raó, deia, i això el defineix, això són paraules seves, parlo en espanyol amb Déu, en italià a les dones, en francès als homes i en alemany al meu cavall.
En alemany?
En alemany.
Per tant, el cavall... L'escola de Frankfurt va néixer d'un cavall.
Sí, sí, i a Pedralbes, també. Frankfurt, Pedralbes.
Va.
Evidentment, parlem de Carles d'Habsburg, Carles d'Àustria, l'emperador Carles, més conegut com Carlos I d'Espanya i V d'Alemanya, tot i que això no és correcte.
Què vols dir que no és correcte?
Alemanya no existia en aquella època.
Ah,
en veritat, és Carles I d'Espanya i cinquè del Sacre Imperi Romà Germànic. És a dir, Carles, Charlie, com li voleu dir.
Meu amic Charles.
Oh, que bé això. Meu amic Charlie.
Ja hi tenim confiança. Agafem un personatge i li agafem confiança. Ja.
Li heu de fer carinyo, ja.
Sí,
ja.
Sí,
Carlos.
Quan el naixement de Charlie marca la seva vida. I em direu, va, tothom...
Sí, clar.
El naixement marca la seva vida. Però en el seu cas, una mica més.
El naixement va marcar la seva vida. Home, sí, clar. Perquè si no, no hi hauria vida.
En el seu cas, una mica més. Perquè era fill de dues celebrities, Felipe el Hermoso i Juana de Castella, després coneguda com Juana la Loca, tot i que com van fer l'exacrable, ja van demostrar que no estava boja, més aviat la van tornar. Ella, 21 anys, estava embarassada, i si recordeu, el seu marit era el més semblant a un concursant de La Isla de las Tentaciones.
Sí, que van fer Felipe Hermoso, també.
I estaven tots dos als seus palaus, a Prisenhof, a Gant, que no és un hotel de prisa, i allà van muntar una festa. Juana, que estava en estat avançat de gestació, sabia que festa i el seu marit era com nitro i glicerina. I tot i tenir un bombo com Manolo...
Si saben com me pongo perquè m'inviten...
Ella va dir que anava al sarau i que no deixava el seu marit suelto pel castell. Que luego pasa lo que pasa.
Però a mig sopar, la princesa Joana es troba malament, ella es pensa que és una mala digestió, s'aixeca de la taula i se'n va a les latrines, al fons a la dreta. Quan va preguntar, li van dir, ¿dónde está el lavabo? Al fons a la dreta. Òbviament, ella pensava que anava a fer caca. Però ai, resulta... Bueno, fer caca, tu et fas caca també, no?
Ah, home, per favor.
Anava a fer caca, però resulta que no tenia una apretada. En lloc de fer un nino de fang, va treure un nino de debò, viu.
Se va cagar un rei.
No.
Un emperador.
Ai, 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 ai.
A una latrina, sola i sense ajuda de ningú. I això és molt important, perquè els reis parien en colla. No per ajudar, però quan la reina donava llum davant de 15 persones...
Clar.
Perquè els testimonis corroboressin que aquell nen que havia sortit era l'hereu.
Allò és molt important, sí. Si juga amb molta cosa. Era,
imagineu, una senyora allà apretant i cridant com una boja i els altres mirant.
Diu,
però podeu fer alguna cosa?
No, només estem mirant.
Només estem mirant per... Aleshores, Carles va néixer sol i sense la... Diguem-ne, els testimonis que hi havia. Òbviament, aquest part, com podeu imaginar, en aquelles condicions no va ser el més adient. El nadó va patir lesions cerebrals generades per la retirada repentina de la compressió induïda pel trànsit natal, que tècnicament això es diu una encefalopatia paranatal, que li va provocar, des del principi, retard motor i crisis epilèptiques al llarg de tota la seva vida. Un cop ella va poder sortir del vàter, es va rentar les mans i va agafar el nen,
que bèstia,
tota sola. Van estar molt contents tota la família i al nen li van posar Carles, en honor al seu besavi, Carles el Temerari, que havia mort lluitant a la batalla de Nancy. Si no hagués anat a la batalla, hagués sortit viu, segurament li haguessin dit Carles el Prudent, però li van dir Carles el Temerari.
El petit Carles, el nostre, de seguida saber que seria algú que manaria molt la mort prematura del seu pare, que va fer que el bèstia de Ferran d'Aragó tanqués la seva filla en un convent incapacitant-la per dir que estava boja. I l'estat de salut dels seus dos avis deixava clar que el nano se li girava bastanta feina, eh? El van educar per ser emperador de Malines, rodejat dels millors profes europeus. I és gent que després seria papa o el propi Erasmus de Rotterdam. Pels de l'informe PISA, aquell que dona nom a les beques universitàries per tajar-se a mitja Europa fent veure que s'estudia, sabeu?
Sí, que no li diuen Erasmus, ells.
No, Orgasmus, no?
Home, tota la vida se li ha dit la beca Orgasmus.
Sí, jo vaig estudiar no existia.
Ah,
no. La beca, vull dir, l'altre sí. Però ni me'n recordo.
Va, tira.
Mentre es preparava per ser rei a Espanya, a Castella, el cardenal Cisneros, que és un nombre així molt tenedor, molt fosc.
Hosti, sí, cardenal Cisneros.
Sí, és nom
de... Barrica.
Sí. Cardenal Cisneros del 94.
Pues aquest era com un Richelieu que dirigia el Cotarro, i a Aragó això ho feia l'arcabisbe Alonso d'Aragón.
Quins noms, Alonso d'Aragón.
Que, com podeu imaginar, tots dos tenien molt poques ganes de que arribés un adolescent belga alemany a manar a Espanya. Adolescent que, a més, no parlava un borrall de castellà i ni s'imaginava quin país li quedava en herència.
Clar, imagineu, aquest home s'havia criat en una cort on el seu professor de dibuix era Tiziano i el seu professor de filosofia era Erasme de Rotterdam.
Imagina't.
I arriba a veure el cardenal Cisneros i Alonso d'Aragón. Però per preguntareu, com era el xavalet? Acudim a les fonts directes. L'ambaixador venecià, Gaspar Contarini, i és veritat, existeix, no m'estic inventant un nom, fa una descripció del pollastre. L'he trobada en castellà i, com veureu, traduir-la és complicat. Per tant, la farem en castellà.
Descripció,
Sí. És d'estatura mediana, mas no muy grande.
Bueno.
Ni pequeño.
Bueno, es que, clar, como todos.
Blanco. De color más bien pálido que rubicundo.
Oh, rubicundo.
Del cuerpo bien proporcionado. Bellísima pierna, buen brazo. Que consti que tenía dues cames i dos braços, però és que abans es parlava així. Segueixo. Bellísima pierna, buen brazo, la nariz un poco aguileña, és a dir, que tenia un grifo que t'hi cagas, pero poco. Los ojos ávidos, el aspecto grave, pero no cruel ni severo. Ni en él otra parte del cuerpo se puede inculpar, excepto el mentón.
Ay.
Y también toda su faz interior, la cual es tan ancha y tan larga que no parece natural de aquel cuerpo, que parece postiza.
Hostia.
Donde ocurre que no puede, cerrando la boca, unir los dientes inferiores con los superiores.
Ay.
Pero los
piraña.
Prognatismo, sí, piraña.
Pero los separa un espacio del grosor de un diente.
Hostia.
Donde al hablar, máxime en el acabar de la cláusula, balbucea alguna palabra, por lo cual no se le entiende muy bien. Es decir, un cuadro. Era Marianico el Corto. Vale.
Sí. A més, segons les cròniques...
Aquest era l'emperador, eh?
Sí. Ui, ja. Revolució!
Que decapiten.
Ei, bueno, a més, segons les cròniques de l'època...
Recorden la cabeza.
Oye, me cago en la leche. Está lloviendo y me estoy llenando la boca de agua.
Bàndida.
Bueno, patia addicció al menjar...
Un mordisco a una esquina i hago un cine, eh?
Va.
Patia addicció al menjar a causa de les constants depressions que patia amb violents canvis d'humor. Segons el psiquiatre Jeroni Moragas, autor d'un títol molt críptic de Carlos I Emperador a Carlos II, diu, aquests impulsos colèrics eren, a la seva edat ja madura, l'únic que li restava dels remots atacs epilèptics de la seva joventut. La seva primera gran depressió la va patir quan va morir la seva dona Isabel de Portugal. Es va tancar 2 mesos al monestir de la Sisla, a Toledo. Ja veurem que això de mortificar-se tindria recorregut, castigant-se amb llargs períodes de dejuni que acabaven amb banquets pantagruèlics, que òbviament no eren molt saludables. En solitari, perquè el prognatisme, aquest prognatisme que parlàvem ara de la família...
El prognatisme és això de la mandíbula. La mandíbula cap a fora, sortida.
Sí, sí, cara cavallo.
Recordeu el venecià? Que no
puede. Estic veient imatges que hem penjat i certament a totes les imatges es veu clarament.
I les imatges, evidentment, els hi feien pintors retocant.
Els hi feien a favor.
Sí, a favor.
Sí, recordeu que diu que no puede, cerrando la boca, unir los dientes inferiores con los superiores, pero los separa
¡año!
Un espacio del grosor de un diente.
Un diente.
¡Un diente! Això li dificultava mastegar bé, enteneu, no? Se li caia la sopa pels costats, el menjar i tot. A veure, era millor veure menjar un os o a la porta.
Passa-me-la en pollo.
Vamos.
Bienvenidos todos.
Bueno, aleshores tenim el nano que arriba a Espanya. 17 anys, amb la mandíbula que arriba 2 dies abans que ell.
No, home, no. Para, home. Prou.
I bienvenido. Pues bienvenido, no. El van rebre a patades a Espanya. I li van fer bullying. Evidentment, els senyors aquests, els Cisneros i l'Alonso d'Aragón, no el volien com a rei, ni els nobles. Només arriba a Castella, el Consell del Regne, per acceptar-lo, va posar-li 4 condicions. Primera, que aprengués a parlar castellà, home, perquè no l'entenien.
Això està bé.
Bueno, que no anomenés estrangers com a càrrecs alts del regne. La prohibició de donar sortida a metalls preciosos i cavalls de Castella rumba a altres parts de l'imperi. Volem els nostres cavalls i volem la nostra plata. I que tractés bé, aquesta és la més heavy, i que tractés bé a la seva mare, que estava reclosa a Tordesillas. Home, que uns altres t'hagin de dir que cuidis a la teva mare ja té delicte. Però és que els molts jetes, els que l'havien reclòs a Tordesillas, eren els mateixos que li deien que la tractés bé.
Jetes.
Sí, bastant jetes.
Massa cas, diguin la veritat, massa cas no va fer. Especialment en el que fa referència als càrrecs que va donar als seus homes borgonyesos de confiança.
Ah, van a col·locar gent de Borgonya.
Sí. I el malestar...
Que eren els cultes.
No. Sí, ell no feia massa cas.
Borgonyeses.
Borgonyeses.
Era una mica mariano, eh?
Sí, sí.
Rajoy, és una mica prognatisme Rajoy. Per això s'ha deixat la barba.
I
el malestar es va estendre per Castella i es va muntar la Guerra de los Comuneros, que estava liderada per Padilla, Bravo i Maldonado, que no és la davantera del Rayo Vallecano, és Padilla, Bravo i Maldonado con el esférico más esférico que nunca. No.
De fet, Padilla, Bravo i Maldonado són 3 noms que els 3 han jugat al Rayo Vallecano, sí? Per això ho he posat.
I aquests van ser derrotats a la batalla de Villalar, que com això ho sabem tots els de l'informe PISA, eh? Però aquí no acaben els seus pollastres territorials. València i Balears també es van revoltar amb la Guerra de les Germanies. A Aragó, cap institució el reconeixia com a rei si no jurava els furs i llibertats.
I els hi donava els Jocs Olímpics d'hivern.
Al Regne de Sicília, només la ciutat de Messina el va reconèixer. Els navarresos amenaçaven empirar-se en França.
Hosti, no
hi va haver una altra guerra als Països Baixos, per 3/4 el mateix. Però ell volia ser rei, costés el que costés.
I demostrant una visió profètica, Carles va veure que si volia manar a Espanya havia de fer-ho des de Galícia.
Hombre.
Con Franco, Fraga, Feijó, etcètera, el Camilo José Cela, i tots així, d'espanyols i muy espanyols, tots tenen una certa
mandíbula. Pablo Iglesias, pose.
Ahí està. I va convocar el Consell del Regne de Castella per anomenar-lo rei, i no el convoca Castella, el convoca Santiago de Compostela. Ja sabia de què anava la cosa. Però de camí a Santiago de Compostela, quan surt amb la flota, es perd a causa d'una tempesta. La seva flota surt de Flesinga, Països Baixos, localitat molt bonica, que l'he buscat en fotos, i és molt bonica. Llàstima que plogui tot el dia. Va acabar a Astúries en lloc de Galícia.
Hosti, es va desviar.
I sí, una miqueta. Va haver una tempesta. I tots els barcos, que devien anar com 60. Allà va haver de decidir si seguien per mar, perquè hi havia una gran tempesta, o anaven a peu. I va demanar informació als meteoròlegs.
Hombre.
Atenció. Amb perdó, Mònica, qui a la vela, avui, qui ja...
No, avui hi ha el Xavi Segura, però Xavi. Si no, el Martí Oliveres... Martí, sí.
Atenció, perdoneu-me, però ell va preguntar als meteoròlegs de l'imperi i els hi van dir... I van fer de meteoròlegs. I li van dir, i cito textualment el que està escrit, «Por la mutabilitat del viento, que lo mismo puede cambiar en malo que en bueno...» No sabemos
fins
què.
Aquí. Hasta aquí. Pues ya aquí.
La mutabilitat del viento que tanto puede cambiar en malo que en bueno. Bueno,
molt bé.
Per tant, es van arriscar i van arribar a Corunya, on davant del Consell de les Estrelles de l'època, que eren, atenció, perquè els que havien de proposar-li, de donar-li el dret a ser rei, que ja el tenia, però els diners, eren el duque de Alba, el duque de Medinaceli, Adriano d'Utrecht, que després seria el papa Adrià VI, Diego Colón, futur vicepresident de l'Espanyola, Bartolomé de les Casas, el conde de Lemos, el conde d'Andrade, i no van al conde Lecchio perquè estava cardant per allà. On només va guanyar per un vot la dot per ser coronat rei. Fet això, va premiar a la Corunya amb una fira setmanal exempta d'impostos i va marxar 3 anys per Europa per acabar de construir l'imperi.
Ara, ara. Vamos, Carlos.
Peli. No li van poder fer la màscara a Darth Vader perquè no li cabia.
Ah, home.
No, construir un imperi, és veritat, és molt difícil.
Home, sí.
Però mantenir-lo és encara més. I aquí Carles va fer un infaust favor a la humanitat.
Per què?
I va crear la burocràcia.
És el creador de la burocràcia?
La burocràcia.
I és l'exagrable de manual, eh?
Per fer funcionar un imperi que anava de Filipines a Perú, va crear, atenció als nens de la pista, que avui aprendré una paraula nova, un sistema polisinodial, que vol dir...
Polisinodial?
Sí, no conforma cadena dial, eh?
Això s'ho inventa ell i és l'organisme que mana a l'imperi espanyol.
Sí, aquest paraula vol dir que hi ha molts consells, que ara diríem ministres, ministeris, que depenen un dels altres, però la cosa que sembla lògica tenia trampa. Els consellers estaven nomenats per voluntat del rei emperador, amb les regles no escrites, no se sap molt bé per què, però tot es sometia a dues altres instàncies. Els secretaris... de les seves transcripcions depenia l'exactitud de les ordres donades, que era qui realment tenia el poder, que eren molt fàcilment corruptibles, i un consell secret d'estat que tenia potestat de canviar-ho tot. Era com ara, vaja.
Sí, exacte, sí. Es va inventar l'administració espanyola.
I al final sempre guanyo jo, no?
Però és que, clar, hem de tenir en compte que l'imperi era enorme, eh? Parlem d'època en la que Cortés conquereix l'imperi mexica, Nuño de Guzmán i Tarsco, Nova Galícia, Pizarro, l'imperi Inca, es fan expedicions a l'Amazònia, el Cano completa la volta al món assentant la sobirania espanyola a les Filipines i les Illes Marianes. Tanta terra, tanta estona... Això és molt difícil de netejar, a més, eh? No es podia controlar. Fins al punt que Carles va arrendar temporalment el que ara és Venezuela, tota Venezuela la va arrendar a la família Welser-Ausburg. En la gestió de l'imperi hi ha una cosa a assenyalar. S'ha de dir, en contra de la llegenda negra dels espanyols, que l'imperi espanyol es va plantejar els dubtes de si els conquerits tenien drets fonamentals pel sol fet de ser persones. Són els primers que es van arribar a plantejar que eren els drets humans. Clar, perquè eren persones i fills de Déu, perquè a més d'enviar soldats, van enviar legions de frares franciscans, dominics i agustins a batejar sense mesura. I van consensuar que sí, que els indígenes se'ls havia de tractar segons els ius gentium. Pels de l'informe... És igual, pels de l'informe PISA, això no ho entendràs. I Carles va ordenar detenir la conquesta fins a tenir la certesa que l'imperi actuava de manera recta i moral. I no se'ls podia esclavitzar ni putejar, en teoria. Ah. Però aquí també hi ha trampa, perquè per mantenir la finca feia falta manobra.
Clar.
I aquí Carles es va treure una llei sobre l'alliberament del comerç d'esclaus negres i africans que no es consideraven ni persones ni fills de Déu per ser explotats a Amèrica, perquè deien que no tenien ànima. Molt coherent, no sembla.
Ja.
Tot i així, com que sembla que el nom no fa la cosa, es va passar a parlar de conquista a parlar de pacificació.
Sí, els termes sempre canvien la realitat, no? Que sí, és veritat que ell era molt catòlic i el que tu vulguis, però no va dubtar en declarar la guerra al propi papa de Roma.
Fort, això, eh?
I, de fet, la va posar mirant a Cuenca, eh?
Com feia el seu pare amb les senyores.
Va.
A veure, ho farem curtet. El papa Clemente VII, que no té res a veure amb el del Palmar, primer va considerar aliat a Carles per lluitar contra el protestantisme, luterà, que era que s'aixecava al nord d'Europa. Però de seguida va veure que aquest senyor tenia massa poder i que el futur d'aquest emperador era massa important. I es va liar amb el seu rival, que era Francisco de Valois, que era el rei de França, que... Què li passava a Francisco de Valois? Que mirés on mirés, sempre hi havia espanyols. Estava sí, envoltat d'espanyols.
Espanyols al sud, espanyols al nord, espanyols a la dreta, espanyols a l'esquerra. Estava espanyols
per
tot arreu.
Fart.
I Carles li declara la guerra, el venç, el porta pres a Espanya, el fa renunciar a Navarra i es queda el seu fill com a hostatge. Ell signa la pau, però quan torna a passar la frontera es desdiu de tot el signat i s'alia amb el papa contra Espanya a la anomenada Liga del Cunyac amb Venècia, Milà i Florència, que eren com la... Era com l'Europa League contra la Champions League, eh?
Ja, ja, ja.
Sí. I això
I si
no...
Si és Liga del Cunyac, sí, la Liga sí. de Cunyac, no del Cunyac.
Sí, sí. I no podia quedar bé, i això què va? Fa emprenyar molt el nostre Carles.
I aquí arriba un dels moments més lamentables del seu regnat. El Sacco di Roma. Els saquets de Roma. Una matança salvatge, però molt, molt, molt salvatge. Per atacar Roma, Carles contracta uns mercenaris alemanys, protestants, per tant, que es feien dir els lasquenetes. Eren unes bèsties pardes. Es caracteritzaven perquè eren aquests de les piques superaltes sí. I que en el seu uniforme portaven com una mena de coquilla que simulava un penis trempat, per demostrar Hosti. Que eren... O sigui, eren molt salvatges. I només contracta 35.000, vull dir, que res. Però l'emperador, a mitja campanya, es va oblidar de pagar-los. I aleshores què fan els...
Soldi.
Les quenetes. S'amotinen i van dir que seguien lluitant, però que es cobrarien el sou per la via dels saquets de les ciutats. Els controlava més o menys Carles de Borbó, el general al servei de l'imperi. Però la primera andanada que fa quan ataca Roma... a Carles de Borbó cau mort. La mort del líder va ser pitjor pels defensors que pels atacants. Sense cap figura que els manés, van entrar a sang i foc a la ciutat.
A saco.
Tres dies va durar els saquets de Roma. Van assassinar a 20.000 civils, que es diu ràpid, 20.000 civils.
En tres dies?
En tres dies. Entre tortures i violacions. 30.000 més van morir a causa de la peste que portaven els mercenaris, que es veu que tampoc eren massa... no anaven molt ben provisionats, i van morir, a més, 10.000 més van fugir, creant la primera crisi documentada de desplaçats per la guerra des de l'Ègida d'Egipte. És igual, pels de Pisa tampoc saben què és l'Ègida d'Egipte. Com eren protestants, van cremar palaus, esglésies, barris sencers, perquè tenien molt odi als catòlics. El papa va salvar la vida perquè va refugiar al castell Sant'Angelo.
Hombre, clàssic.
Devia ser tant el desastre que el propi Carles, l'emperador Carles, va demanar perdó al papa i va decretar dol pels assassinats. El papa l'odiava, òbviament, però no li quedava un altre que nomenar-lo emperador ja directament.
Home, no,
es va deixar créixer la barba a la manera dels patriarques de l'Antic Testament, en senyal de dol, però no tenia més ous que fer-lo emperador.
A veure, de facte, Carles ja era emperador, però ell volia humiliar el papa i tenir la seva cerimònia i ser coronat a Roma, com els Cèsars. Però clar, els seus mercenaris alemanys havien deixat Roma destrossada. Estava com al Camp Nou, ara.
Hosti,
pobres. I, clar, què va fer ell? Doncs el que va fer és muntar tot perquè aquesta gran festassa es fes a Bolònia, que era com un Montjuïc, no? Va buscar una substitució. Que va ser decorada com si fos Roma. O sigui, el muntatge va durar 2 anys. Se van trigar 2 anys en simular que una ciutat era una altra. En lloc de fer-ho a la basílica de Sant Pere del Vaticà, es va preparar tot a la basílica de Sant Petronio. Se parece, però no és igual.
Sant Pere, Sant Petronio. Bueno,
més o menys. L'entrada de Carles a la ciutat va ser, per ser coronat, es va fer a lo grande. Tipus Rua Champions, en Arcs del Triomf, estàtues de César, Constantí i tots els César de la manera tornada a les campanyes militars.
Davant de la multitud que hi havia, es va construir especialment un pont de fusta perquè el rei no passés entre la gent, que portava a l'emperador del Palazzo Pubblico a la basílica de Sant Petroni, on seria coronat super, super emperador. Després de creuar la passarel·la, el pont es va enfonsar matant a molta gent que l'aclamava i ahir el van fer emperador amb els ritus de Carlemany, amb el papa humiliat davant seu, però tothom, i ell el primer, va interpretar que aquest accident, que gairebé se'l carrega amb ell mateix quan estava creuant el pont, era un mal auguri i un càstig diví de Déu per el Sacco di Roma. No me puedo levantar.
Picasso?
Ja era emperador, l'havia anat més o menys bé, només havia fallat en que la seva germana, que era la reina de Portugal, no li hagués donat Portugal, que hi volia fer ja la fusió total. Això no ho va aconseguir, de fet encara no passa, però va entrar en depressió. Va veure, com deia aquell...
L'havia guanyat tot o què?
Sí,
s'havia buidat.
S'havia buidat.
S'havia buidat.
Havia sudat la camiseta.
Clar, clar, clar.
I va tenir la sensació que havia fracassat. Després, tant èxit, de què he fet jo a la vida, no? A més, la salut, que mai va ser bona, bulímia, epilèpsia, problemes mentals, addicció al sexe, que el mortificava, perquè era un catòlic integrista. Això el torturava molt. Es passa dies sense llevar-se del llit, sense fer res, fa dejú, després menja com un boig unes hores, i decideix abdicar i marxa a tancar-se al monestir de Juste, a Extremadura, a prop del poble de... d'Ernesto Valverde, o com diria Bartomeu, Néstor Verde.
Sí.
Aquesta dada que és a prop del d'on és Ernesto és la dada inútil del dia.
Ah, bueno, però això és...
I perquè algú li ha dit que el clima de la comarca de la Vera serà bo per la gota que el tortura i que ja no el permet ni caminar ni vestir-se sol.
Sí, estarà un any i mig al monestir de Juste. Allà és on coneix i reconeix, coneix personalment i reconeix després el seu fill bastard, quan d'Àustria, fruit d'un casquete que havia fet anys abans amb la seva amant, Bàrbara Blumberg.
Parla bé, home.
Bueno, segons havia fet una lletrada ja.
Va!
Segons els informes dels ambaixadors anglesos, expliquen que es passava llargues hores estirat boca terrosa, plorant com un nen. Ningú s'atrevia a apropar-se per consolar-lo, ni tenia autoritat per dissipar idees tan perjudicials per les seves saluts. Quines idees? Doncs, per exemple, fer, com deia el Malcolm, dejú durant dies. Però després, fer que li enviessin tunels de cervesa alemanya i flamenca al monestir, amb ostres d'ostende, ideals
hombre,
per la gota.
Hombre.
Sardines fumades, salmó, angules, truites de rius, salxitxes picants que portaven des d'Alemanya, embotits, etc. El que es coneix com la dieta Malcolm per a aprimar-se.
També va dictar una ordre per la qual estava prohibit a qualsevol dona apropar-se al monestir a una distància de menys de dos tirs de ballesta, so pena de 200 fuetes.
Oh.
Així, ell volia...
A una distància... O sigui, les dones no podien acostar-se més de dos llançaments de ballesta...
Sí.
A no ser que les... Bueno, i llavors les fuetejaven.
Sí,
no?
Vull dir, que, perquè el que tenen problema és amb el seu fuet.
Sí, bueno.
Era la seva manera de lluitar contra la líbido que l'havia portat tonto tota la vida. A més, també ell es fuetejava quan notava que tenia... ganes de cascar-se-la.
Va!
Només es preocupava que la seva immensa col·lecció de rellotges...
Ah, pensava que era col·lecció de...
No, no, si aquest tio arriba a tenir YouPorn i, vamos...
Va, prou.
S'apunyava a la ingle, però...
Prou.
Funcionessin i es donava corda a tota hora.
Els rellotges?
Sí, sí, ell era un fanàtic. Havien començat els rellotges aquella època i ell estava obsessionat amb els rellotges. Tenia 55 anys només, eh? Ja no tenia dents i semblava que tingués 80 anys. No es podia valdre per ell mateix i va acabar morint de paludisme per una picada d'un mosquit dels que hi havia les aigües estancades que ell mateix havia fet construir. Ell, al monestir de Juste, va aconseguir fer que li fessin estancs. I li va encarregar a un enginyer hidrogràfic que es deia Torrani.
I l'estany el va matar.
I l'estany es creen mosquits i allà el piquen i el maten. Així moria per la picada d'un mosquit,
mare meva,
el monarca més poderós del món i probablement de la història, que va deixar després d'ella perles que el deixen com a normal, perquè el seu fill Felip II era per llogar-hi cadires amb un trastorn obsessiu compulsiu, Felip III era ludòpata, Felip IV, el que el van fer, era un addicte al sexe i putero més al poder, i Carles II, el hechizado, era mig lerdo i addicte només a la xocolata.
Tot el... No, no, realment l'escena va quedar arreglada. En fi, avui Carlos I d'Espanya, quinto d'Alemanya, aneu on Déu, eh? Per cert, hem rebut una pila de missatges, ja triarem.
Fem la setmana que ve,
què dius? Mira, te'n llegiré alguns, eh? Gent que demana Elvis, que jo crec que ja l'havíem fet. Isaac Newton.
Ah, està fet.
Bueno, alguns que estan vius, clar, diuen Putin, Bertín Osborne, Phil Collins.
Putin ja li avisem que no el farem perquè no tenim collons de fer-lo.
Per si de cas.
Perquè mira com va fer Navalny.
Fem abans a
Navalny que a Putin, eh?
Grace Kelly.
Ah, mira.
Bueno, uns quants.
No, no, passa.
I alguns de catalans.
Catalans!
Sí, catalans!
Sí. I aquí demana Montserrat Cavaller.
Home, m'està a punt un dia.
Marta Ferrusola. Bueno, en fi, ja ho veurem. Que vagi bé, execrables, eh?
Molt mala idea.
Apa, adéu-siau.
Molt
adéu.
Viendrà me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Dia Lliure amb Xavi Bundó. El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Per assegurar-te que podràs votar, ja pots consultar les llistes del cens i comprovar que hi estàs inscrit correctament. Ho pots fer a INE.es, trucant al 900-343-232, a les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral en tot moment, i al teu ajuntament o consulat entre el 25 de març i l'1 d'abril, període en què hi podràs fer rectificacions. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteigs de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant.
Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Malàisia, Vietnam o Japó des de 705 euros, taxes incloses. Reserva abans de l'11 d'abril a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
La invasió russa d'Ucraïna ha obligat la Unió Europea a emprendre un llarg i difícil viatge. Passarà de 27 a 36 membres en una inversió geoestratègica en pau, seguretat i estabilitat. Vanguardia Dossier aborda la refundació d'Europa. Ja a la venda. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión Plus.
La primavera.
Arriba la primavera al Via Lliure.
11 i 33, arriba la primavera al Via Lliure i aquesta gent estan aquí com
que si... Que escàndalo, Popocho, ven hola. Aquí, que barbaritat.
Hola a tots. Hola,
oh, hola. Ocasión Plus.
Prou.
Si compra tu buga, te compra tu autocarbon.
Silenci. A veure, què us passa?
Tienes una oferta, te la mejoramos.
Però escolta, que us ha afectat que tinguem plantes a l'estudi?
Sí, perquè és la primavera, Bundó, estem feliços, home. Deixa'ns gaudir de la vida. És
perillosíssim que vosaltres digueu feliços. Em fa pànic, aquesta estona. A veure... De seguida obrirem, d'aquí uns instants obrirem un altre capítol per la gent que vulgui anar a buscar flors i plantes gratis, que estiguin atents. Recordeu que teniu a RAC1.cat el mapa on podeu consultar les que tenim obertes fins ara a on us queden més a prop. Bé, i he de fer un apunt, abans que anem en pantalles, que les autoritats russes han elevat a 115 el número de víctimes de l'atemptat terrorista d'ahir a la nit a la sala de concerts de prop de Moscou. Les últimes víctimes són una vintena que han aparegut sota les runes en les tasques de rescat dels serveis d'emergència. Recordem que els terroristes van incendiar l'edifici després de disparar, en fi, indiscriminadament. Les restes que queden de pisos i cobertes estan en risc de col·lapse i d'enderrocament. I al voltant hi ha prop de 700 persones treballant per socórrer entre ells escaladors i espereu que encara se passin 24 hores. Mentrestant, la portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers rus ha començat a assenyalar culpables i literalment diu, a través de les mans d'Occident, Ucraïna s'ha convertit des de fa 10 anys en un centre de propagació del terrorisme. Això diu el Ministeri d'Exteriors rus. Bé, evidentment això s'allargarà en el temps del que ha passat avui a Moscou. 11 i 34 minuts. De seguida anem amb pantalles, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vol sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Consum. Bacallà, anxoves, arengades, ous de peix... Els salaons ens permeten gaudir de la cuina sense gaires complicacions, degustant productes del mar en infinitat de receptes. Avui a RAC Consumidors, amb la Núria Riba de la cooperativa Consum, parlarem de com s'elaboren els salaons i de com menjar-los. Primer de tot, Núria, explica'ns què són els salaons.
El salaó és un mètode de conservació dels aliments, com carns i peixos, a base de sal. Una de les funcions de la sal és deshidratar el producte, reduint el creixement de microorganismes que el poden fer malbé. És una tradició molt antiga. De fet, se sap que els egipcis ja utilitzaven aquest sistema que ha anat evolucionant fins a dia d'avui.
D'acord. I com s'elaboren?
Es pot fer salaó de les peces senceres, com les anxoves o les arengades. Primer es netegen bé, buidant les tripes, i després passen per un procés de rentat, assecat i salaó. I també se'n fa de parts del peix, com la moixama elaborada amb tires del llom de la tonyina. En qualsevol dels casos, estan delicioses en unes simples torrades, en una deliciosa amanida o en creatives tapes amb verdures, fruita seca o formatge, per exemple.
I ens en portes alguna recepta?
Avui farem una tapa d'alvocat amb anxoves i vinagreta d'olives negres. Per 4 persones ens calen 8 rodanxes de pa i 8 anxoves en salaó, un alvocat tallat a rodanxes fines i concasser de tomàquet. I per la vinagreta ens cal un grapat d'olives negres d'Aragó sense os, ben picades, oli i vinagre suau. Per preparar la concasser podem fer servir 2 tomàquets de pera o de branca, mitja ceba petita, un all, sucre i pebre. Primer escaldem lleugerament els tomàquets per pelar-los millor. Els buidem i els tallem a quadradets ben petits, els afegim a la cassola quan la ceba i l'all estiguin cuinats i afegim pebre al gust i encorregim l'acidesa amb sucre. Per muntar la tapa és tan fàcil com torrar el pa lleugerament i anar afegint els ingredients per capes. Per exemple, primer una mica de concasser i una rodanxa d'alvocat al damunt l'anxova i ho acabem regant amb la vinagreta d'olives. L'important en aquesta recepta és tallar l'alvocat a l'últim moment perquè s'oxida molt ràpid i comprovar l'acidesa de la concasser, corregint amb sucre perquè el seu sabor no tregui protagonisme a la resta d'ingredients.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan fàcil de fer i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
A RAC 1. Via Lliure.
Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Vaig a l'altre. Toni García, bon dia. Valdri, que has tornat a menjar fems avui.
Amb Xavi Bundó.
A mi m'encantava la frase aquella de... Què, que has tornat a menjar merda avui?
Si en Valdric tingués dret de vot, tornaríem als temps dels truïdes, de les lapidacions i de la merda per sopar. Aquest vespre en soco de merda.
Això és molt bo,
bravo,
eh?
Bravo! Bravo! Ai, el Jake,
quina, quina fixació tan estranya que tens, eh, Xavi?
M'encanta aquesta frase.
Què val, Rick? Has tornat a menjar
ell un pep. Entra per la porta cridant. És que no recordo l'escena en qüestió, però entra per la porta cridant i diu... Què val, Rick? Has tornat a menjar fems avui? Perquè nota un ou.
Escolta, jo crec que Bundó desitjaria viure per sempre en aquesta escena.
Sí,
que fos un grup etern i viure sempre en aquesta escena.
El to del doblatge que fa
el doblatge és...
El Joan Pere és meravellós.
Meravellós.
Has tornat tots a menjar fems avui!
Tots aquells doblatges, el doblatge dels joves, per exemple,
també,
és de lo més espectacular també, que s'ha fet mai en doblatge en aquest país. Brutals, espectacular.
Què?
Tinc 6 braços!
Sí,
però és que jo recordo que tots, quan érem jovenets i la veiem, tots imitàvem el hippie també.
Què passa?
Sí, tots fèiem la imitació de la traducció.
Que fort.
Això és mèrit del tio que feia la...
Perdona, Bundó, com?
Hòstia, tio, que fort. Era aquesta...
Oh, no, és una cosa, és Lil Dami. Sí, sí,
és Lil Dami.
Allà ha sortit Lil Dami.
Allà compararem, mira, el doblatge del Nil amb Lil Dami, a veure si tenia alguna cosa. Hòstia, tio, que fort.
No, estàs fent Lil Dami, Xavi, disculpa, eh? I t'ho diu un imitador professional.
Vinga, va, silenci. Hola, Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Neu Escribano, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García. Cada cop pitjor, això.
Bon dia!
Bravo!
Les plantes s'han girat, eh?
Sí, sí.
Em vaig cap allà, com girassols, eh?
Sí. S'han tapat les mides.
Bé, ja he vist
que el seu sol.
Heu començat a quedar-vos en algunes, que és una cosa que em sembla...
Sí.
Pregunteu abans, no sé.
No,
quina
no
és la que necessita menys aigua? Tu saps això?
No ho sé.
Tu com a jardiner, Xavi, com a jardiner professional...
Em presento un escenari, d'acord?
Ostres,
Bundó, què és?
una planta que, per exemple, t'oblides de regar-la 15 dies.
El problema de les tres
plantes. Saps d'aquí quina sobreviuria? T'ho pregunto de veritat.
No, no ho sé. La veritat és que no
ho saps, eh?
Ai, quina llàstima. Doncs pues hauries de saber-ho, Xavi.
A tu podríem deixar sense veure tres dies.
Sí, no podries.
Què acabes de dir?
De veure cervesa.
Tu acabes de dir això, que tu em deixaries com una planta 15 dies sense veure aigua? Tu acabes de dir això per començar el programa?
Ha sigut una afirmació dura, eh, Xavi?
Anar enfonsant-se, eh?
Sí, anar pensint-se, anar pensint-se.
Que em trobessin a casa meva al sofà un esquelet, no?
Com un cactus.
Com una mòmia del British.
Se us veu tots, amb molta habilitat amb el tema de les plantes, de veritat. Se us veu...
La mà molt suelta, sí.
Molt. Mare de Déu, autèntics genocides de plantes. 5 minuts per 3 quarts de 12 del matí. Va, comencem amb les estrenes.
Soc el Hitler de les plantes.
La zona d'interès.
Ara. Viviu una zona d'interès permanent a casa vostra.
Que bonic.
Va, el cap de setmana que arriba a les sales Luca, la pel·lícula de Pixar.
Aquesta estratègia estranya.
No m'entenem res, però bueno, pel·lícula meravellosa, per cert, per altra banda, Disney Plus, la trobareu, si no, a la sala.
Només dic que hi ha una lluita ara de poder bestial a Disney, que no sé com acabarà, que és Bob Iger enfrontat, que és el president actual, el CEO, enfrontat amb un altre accionista, no recordo el nom ara, un d'aquests senyors multimilionaris,
sí.
I hi ha una lluita fratricida, que l'altre dia George Lucas va dir jo dono suport a Bob Iger.
Ah, no,
sí, eh? Sí, tothom s'està posicionant i a veure com
acaba. No acabarà bé això, no, Disney?
No acabarà bé, no.
Va, anem amb les estrenes amb una nissaga que va començar fa 40 anys i que li hem tingut molt de carinyo, em sembla.
Sí.
Que ens faran treure la
fe. Who you gonna call? Ghostbusters! I've been waiting 40 years. Bravo!
They call themselves Ghostbusters. According to these hacks, they save the world.
No,
la música hi és, almenys,
no?
Arriba!
Hey!
Is there something strange in the neighborhood? Are you gonna call Ghostbusters? If your mother comes...
Bro, no.
Calla, bro. Ara ja comença. Albert s'ha inventat aquí.
If your mother comes.
Give me the
hand of your mother. A veure, que si no, no tindrem temps de res. La gent va a les sales de cinema cantant això, o sigui, amb una alegria desmesurada, i fent el gesto aquest com del carrer, no sé què, d'anar disparant a fantasmes.
Jo no sé si recordo malament, però no va ser... Jo crec que l'estrena dels Cazafantasmes a Barcelona, igual m'equivoco, però va coincidir amb una nevada.
Que l'any de la primera estrena, el 84.
Però estic parlant molt de memòria. Igual era una altra pel·lícula.
Però dic, la gent encara li té aquest carinyo reverencial, la música i tot això.
La primera pel·lícula és meravellosa.
La sensació...
La primera.
Exacte.
Ja està.
La segona, quina era?
No, res.
La del quadre era...
La segona era
la del quadre.
Brock el Malvado,
encara no
estava. El senyor que és del quadro.
Sí.
Hola, soy Brock el Malvado.
Bueno, va, la pel·lícula aquesta, què? Blai.
Bueno.
Ui.
No. Tenim el Blai gangsta, ara?
Com t'ha semblat que vas posar dues estrelles?
Dues estrelles. Dues estrelles Blai són mitja d'una persona
normal. Sí, exacte. Sí.
No, és, la peli té diversos problemes.
Diversos problemes. Està sent educat, eh?
No, però un moment, jo només vull saber, perquè he vist algunes imatges.
Sí.
Qui surt del repartiment original dels Cazafantasmes?
Doncs mira, surt el Bill Murray... El Dan Aykroyd, l'Ernie Hudson, que era el...
Tots que són vius.
Sí, exacte. La secretària...
Harold Ramis, no? El que hi ha
Harold Ramis va morir. Exacte, va morir. I no surten ni Rick Moranis.
No surt Harold Ramis.
Està, Rick Moranis.
Ni Sigourney Weaver, que sí que sortia a l'anterior pel·lícula. Crec que feia un cameo a la final de la pel·li.
Llavors, què hi pinten els vells que s'ha fantasma?
Seria spoiler.
Però surten de forma recurrent o...?
Sobretot Dan Aykroyd. És el que més surt. El Bill Murray s'hi deixa caure. És allò de va veure llum i va entrar allà.
Representa que hi ha uns altres que s'ha fantasma.
Sí, els que sortien a l'anterior pel·lícula, que fa fantasmes més allà, que hi havia com la nova generació, on hi havia doncs, un dels xavals de Stranger Things.
Sí, la noia aquella també, la nena, no?
McKenna Grace, i després sortia el Paul Rudd. I la Carrie Conn, que eren, que feien parella en aquella pel·lícula. I aquí, aquests personatges que a l'anterior pel·li doncs, estaven en una granja situada als Estats Units, al mig dels Estats Units, se'n van a Nova York a fer de caçafantasmes. I a partir d'aquí doncs, hi ha un dolent, com a les altres pel·lis de Cazafantasmes, però amb el problema aquest, primer, que tira molt de nostàlgia, i quan tires tant de nostàlgia malament rai...
Te la fots.
I segon, que la pel·li té un guió que està molt poc treballat, perquè no dona protagonisme ni als Cazafantasmes antics ni als nous, i tots els personatges es veuen afectats per això. I de gràcia, a més, en fa molt poca.
No fa gràcia, el
Bonolla. No, no, no. Va agafar-ho mal dia, eh?
Quina llàstima, perquè l'anterior a mi no em va desagradar.
Doncs aquesta és més fluixa.
A mi tampoc em va agradar.
No, a mi tampoc. I a mi em semblava dolenta
l'anterior. Doncs aquesta ja és més fluixa, és més fluixa que l'anterior.
És que deixem en pau ja aquestes franquícies. Escolta, deixa-les com estan, que tenen gràcia com eren.
Tampoc és una pel·li dolenta, però és d'aquestes pel·lis que surts al cine dient...
Que surt el Babetes. El sí, fantasma
sí,
verd.
Albert, sí, 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 sí.
Fantasma moqueador.
Sí, bueno, a Catalunya, sí, quan van fer els dibuixos, li deien Babetes.
Babetes.
Li deien, però vaja, no sé.
Sí que surt, sí que surt. I surten els, com es diuen, els malvaviscos, aquells,
sí,
els fantasmes.
Sí,
aquells
els marshmallow.
El marshmallow.
El muñequito de los marshmallows.
Exacte, el nino de la primera, no? Sí.
Però surten en versió petita.
Jo crec que és una pel·li que és una coincidència afortunada. És a dir, et surt una vegada perquè tens... quatre actors que tenen molta química entre ells, un personatge dolent que et funciona, sí, Nova York... Tot, si la fas, i de sobte totes les estrelles s'alineen... Les estrelles s'alineen...
Sí, sí.
Oi? Oi?
No? I arriba la primavera.
Doni, Jordi.
Jogui, Jogui.
No, llavors, surt, no, el que vull dir és que et surt una vegada.
Ja.
Ja la segona vegada no els hi va sortir bé.
No, no s'hi surten bé. No crec que sigui una pel·li tan dolenta.
La segona a mi em sembla terrible.
Veig que no us han recordat d'aquella pel·li de Ghostbusters també, amb les noies, que també era dolentíssima.
No m'agrada cap.
Ah, bueno, a mi no m'ha semblat.
No m'agrada la segona, ni la tercera, ni la quarta.
No, no,
la cinquena ja veig que tampoc...
Bueno, total, que no és recomanable. A veure si voleu una tal...
Es pot anar amb nens? Sí, no?
Sí, sí.
Amb nens, sí.
Podeu anar.
Encara hi acabarem.
Que vagi
bé.
Jo li demano que et porti al cine, ja, de vegades.
Ella aquí. Va, que pagui l'entrada. Que pagui Eulàlia. També s'ha...
Ha caído el gordo, ha caído el gordo.
S'ha estrenat pel·lícula basada en una història real. Bueno, aquesta història és molt emocionant.
És bastial.
Jo havia vist l'escena original, diguem-ne, de la televisió. Uh-huh. És un senyor que va salvar centenars de nens just abans que esclatés la Segona Guerra Mundial i que aquesta història es va fer molt coneguda per un programa de televisió a la televisió britànica. La pel·lícula es diu Los niños de Winton.
30 seconds to on air.
Okay, and you are just here.
Goodness, said Fatherberg.
Clar, és Anthony Hopkins fent aquest senyor Winton, sí, anys després d'haver fet aquesta salvació de criatures. I la pregunta és, el centre és aquest programa de televisió britànic?
No.
Perquè ja... No, eh?
No.
Això és el clímax.
Exacte.
La pel·li està dividida... O sigui, hi ha la part de flashbacks...
Llavors no es pot explicar.
No es pot explicar, Xavi. Clar. No es pot explicar, de veritat.
Qui hagi vist...
Li destrossem la pel·li a tota la gent.
Clar, qui hagi vist el programa o un fragment...
Ja, sí, però igualment, molta gent anirà sense saber res d'això.
Si ningú sap la història, és molt millor esperar-se.
Sí. Sense dubte. Val. Perdona, Noé.
Ah, no, és això, que la història està dividida entre el passat, on veiem la tasca que va fer aquest noi, perquè era molt jove, quan va anar allà a Praga, va veure la situació dels nens dels refugiats i llavors doncs va començar a treballar per treure'ls d'allà abans que esclatés la guerra. I després l'altra part de la pel·li, doncs, que va intercalant-se és amb l'Anthony Hopkins, ja el personatge molt gran,
sí,
que no pot abandonar aquests... O sigui, més que res, és com un Schindler. O sigui, és la sensació, sí, aquesta de podria haver salvat més gent constantment. I això és el que marca tot el desenvolupament de la peli. Que la peli és bastant convencional, no té res de l'altre món, però com la història és emocionant, i l'Anthony Hopkins és l'Anthony Hopkins, que ho fa molt bé...
He vist algunes imatges, està meravellós, eh?
Toca el cor. O sigui, el tram final a mi em va fer una miqueta de...
Tu coneixes la història?
Jo no tenia ni idea d'aquesta història.
No. Jo no la coneixia, de veritat.
No la coneixia,
de veritat.
Jo crec que és una d'aquelles coses que s'han fet virals a vegades a Twitter, un vídeo i tal. Jo coneixia la història, em sembla una meravella el que va passar. Però, si no ho has vist...
La pel·li només és Anthony Hopkins.
Sí.
Una pel·li absolutament convencional que no té res, i si no tingués Anthony Hopkins seria una pel·li d'aquestes que passes
diumenge tarda.
Dos estrelles i mitja, tres.
Estic d'acord, i a més és que venim d'una pel·li com La zona d'interès, que també tracta el tema del nazisme, però des d'una perspectiva, no diré transgressora, però tan nova, tan estranya i tan fascinant, i aquí sí que és una pel·li que bé podria ser un telefilm britànic de qualitat,
sí,
però
sí,
de la BBC,
sí,
m'explico o no? Sí, però no surt d'aquí, és ultraconvencional. El que sí que aconsegueix, jo crec que al final és sí que emocionar-te una mica amb aquest clímax al que hem al·ludit abans, que és el final de la pel·lícula. Crec que això sí que ho aconsegueix, i al final queda com una pel·li, jo crec que
molt
bastant
clàssica,
acceptable.
Molt,
sí,
clàssica, molt sòbria, ben narrada, ben, sí, interpretada. Tens allà el Jonathan Pryce, que s'hi deixa caure també una estoneta.
Carter, però molt clàssica per mi és com un adjectiu ferm. Una pel·li molt clàssica és
guai. És convencional, més que... Sí, sí, és cert.
No,
però...
Eh?
Estable, no?
Ben... Esto no és convencional, que no és clàssica. Ja. Convencional és una altra cosa.
Jo crec que està bé per conèixer la història. Si no la coneixes, resulta molt interessant saber què va passar aquí. A mi això em va agradar.
No, està molt bé com desenvolupa aquest personatge, no? Que arriba a Praga sense saber res del que està passant i com de sobte, veure l'horror, li canvia el xip i es queda allà jugant-se la seva vida i traient nens a tots els nens que pot. I com aquest personatge, en lloc de quedar-li el bon gust de boca d'haver salvat tants nens, sempre queda el remordiment d'aquell últim tren que no vaig poder... etcètera, no? I això està molt ben fet.
La pel·lícula es diu Los niños de Winton. Sí. Per tant, la recomaneu, no sense ser una cosa extraordinària, bé. Però està bé. Va, i la tercera de les estrenes que podeu veure a sales és pel·lícula estrenada a Canes, que va caçar polèmica perquè té escenes una mica fastigoses, que es diu Club Zero.
Protecting the environment is extremely important to me. For me, this course is all about self-control.
Què, Blai? Què és Club Zero?
Vinga, explica això.
És la història d'una dona que arriba com a mestra a un internat internacional d'elit i allà s'encarrega de donar classes de nutrició als estudiants. Però per ella el més sa és menjar menys. Però molt menys.
No menjar. Poquet.
Diguem que ella el que els ensenya és com una assignatura que és menjar amb consciència. Amb consciència, sobretot, mediambiental. Però fins a un punt d'arribar a un fanatisme, no? És això.
I perquè és una història basada en fets reals o és una...
No.
Aquesta directora té... Bueno, jo només he vist aquesta... Crec que és la segona
Jessica
pel·lícula.
Jessica Hausner.
La Little Joe. Són pel·lícules que analitzen una mica la societat i coses de la societat una mica peculiars i les posa de manifest a través d'una posada en escena una mica...
És una mica...
Curiós.
Pel meu gust, una mica pedestre, tot. Bueno,
és com si fos un Wes Anderson intentant fer, doncs, una composició de plans.
Un Wes Anderson inquietant. Sí.
Però, o sigui, a mi la pel·li m'ha semblat curiosa més que res perquè és una crítica a l'obsessió pel menjar de la societat actual i com aquesta influència
però
en els joves.
Però és tan òbvia.
És molt obvi. És tan
òbvia.
T'ho estan llançant a la cara.
No té cap tipus, és over the top, que diuen els americans, no té zero subtilitat. T'estan tirant tota l'estona a menjar a la cara i altres coses que no són menjar. I a mi hi ha un moment que em molesta. És una pel·li que tota l'estona gira sobre si mateix.
Sí, dona voltes.
És el hàmster a la roda.
Absolutament.
És una pel·li que depèn de com l'hagués fet, hauria convidat un debat interessant.
Però el que planteja preguntes interessants.
Sí, però el problema és que un tema... tan seriós i, hòstia, l'explica d'una manera tan... amb una ignoria tan gratuïta que però dius, és que no, a mi no m'acaba...
Tema seriós, perquè... O sigui, jo
temes
no
seriosos, planteja temes seriosos.
Però jo crec que no... O sigui, aquí no s'està centrant en el tema de, ni fa broma de les malalties alimentàries,
no,
eh?
No,
o sigui,
això.
És més aviat la societat que va encaminada a les obsessions aquesta de... L'article que parla de l'autofàgia, com menjar menys, com viure
menys... La dieta paleo.
Sí, és aquesta crítica obsessiva. No se'n riu de l'anorèxia, ni de la bulímia, ni de res d'això, pel meu gust.
No parla d'això,
per mi és
una altra cosa.
Per mi és una pel·li molt desconcertant perquè no sé realment on se situa, perquè sí que per una part sembla que estigui fent una crítica del fanatisme del menjar, del fanatisme mediambiental i de portar-ho a l'extrem, però a la vegada també és una pel·lícula profundament anticapitalista que en teoria està defenent els valors que defenen aquests moviments, no? I se situa en un lloc, en una terra de ningú, en la qual no sap si està defenent aquests valors o està atacant a la gent que els porta a l'extrem. És estranya, és estranya
això. El problema és que la pel·li no té una tesi clara.
Yeah.
No, exacte, no saps on es posa, no?
I quan porta com mitja repetint-se contínuament sobre el mateix esquema de t'explico això i després faig el contrari, etcètera, és com, d'acord, ha estat un curt de 14 minuts.
I després, ràpidament, hi ha una escena absolutament repugnant, gratuïta i repugnant que et treu de la pel·lícula, que dius, per què la poses aquí?
És que és molt gratuïta,
de veritat.
11:53. Un moment, dos minutets i de seguida la resta de qüestions, va.
La meva regla, les meves regles. Perquè ara, si tinc la regla, puc tenir la copa, les calces menstruals o la compresa reutilitzable. Gratuïtament. Així estalvio, cuido el planeta i cuido la meva salut. Això és molt fàcil. Descarrega el QR a l'app de La Meva Salut i ensenya-la a la teva farmàcia. Per la salut sexual i reproductiva, 8M, Dia Internacional de les Dones. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La llet d'Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet, així com els seus beneficis a lletllet.cat.
T'imagines que la millor chef del món et faci la paella del diumenge? Doncs ara Acciona Energia, la més gran de les empreses en energies renovables, t'instal·la els panells solars a casa teva i posa tota la seva energia al teu servei a un gran preu. Aprofita i fes-te autoconsumidor. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Escoltes això? Són els nostres 21.000 propietaris rebent l'avís que avui ja han cobrat les seves rendes. Com ho fan? Molt senzill. Lloguer Segur et garanteix el cobrament de la teva renda el dia 5 de cada mes. Lloguer Segur ho fa tot per tu. Ahir, avui i sempre Lloguer Segur.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Digue'm tu què és el que vols. Oh, oh. Digue'm tu què és el que vols.
Fotografia la teva planta i penja-la a Twitter amb l'etiqueta Primavera RAC 1.
Quatre minuts i al punt del migdia, avui amb els pantalleros, i anem a la... De seguida parlem de sèries, perquè voleu parlar d'una sèrie que no se n'ha parlat gens i que us ha encantat, però en l'àmbit de les pel·lícules que podeu trobar ja a plataformes, n'hi ha una que el Blai em va dir, hòsties com a pans, bufes que van i volen, Jack Gyllenhaal com a lluitador d'arts marcials al costat de Conor McGregor, a Prime Video, Roadhouse de Profession Duro.
Before we start, do you have insurance?
What? Home, hem vist unes, unes imatges i uns vídeos de...
Que te meto.
Illegal.
És una pel·li que te, que te
catxes,
meto.
Catxes,
es
que, catxes
que
a tope.
És que te meto.
Que es barallen ells dos, McGregor i...
Al final de la pel·lícula, yeah.
Sí. Tenen la...
Jo diria que és, o sigui, va molt més enllà del concepte catxes. Mm. Sí. O sigui, el tio...
Maton.
Granític.
No, no, és com un, és com un bloc de granit.
Però aquí...
és que no saps el, o sigui, el cos que se li ha quedat que fa pànic.
Ja veus.
Bueno, explica'm a la gent que això és un remake d'una pel·li de finals dels 80, crec recordar que es deia
Roadhouse. Culta, sí, Guilty Pleasure.
Culta, protagonitzada pel Patrick Swayze, que era això, un porter de discoteca, bàsicament, que es dedicava a inflar hòsties a tothom que es posava xulito quan entrava per la porta, bàsicament.
Molt tranquil, molt zen.
Sí, no, el tio...
I aquí el que fan és afegir-li, diguem-ne, una mena de background, no, un passat en el tio...
Com a lluitador.
Per donar-li una mica d'èmfasi dramàtica a la pel·lícula que no li calia.
No.
De fet, la pel·li té... una primera part super entretinguda, no? Que inclou algú que se'l menja un cocodril, que és una escena que em va fascinar. Amb molt sentit de l'humor, molt conscient de que està fent un remake amb un punt paròdic, molt divertida, i després intenten enredar-ho tot amb una espècie de subtrama de tràfic de drogues, però que no són drogues al final, sinó que és una cosa immobiliària, que no cal, i acaba, pel meu gust, acaba espatllant una mica la peli, perquè no li calia tot això.
També ha passat, no?
Sí, totalment, o sigui, vaig començar la peli molt engrescada, perquè dic, ostres, és molt divertida, té aquestes escenes d'acció molt divertides, tot, i la segona meitat de la peli se'n va fer eterna, dic, és que no calia tota aquesta trama, si jo el que vull veure és aquí a la gent, sí,
clar, però jo entenc que les dues hores de pel·lícula no poden tenir lloc tota l'estona al bar, a la discoteca on treballa aquest senyor, li han de buscar alguna al·lícia més perquè es llueixi com a heroi.
I tant que pots.
Dues hores allà fotent hòsties a una, sense cap mena de guió.
La pel·li aquella de Nou Body que ens va agradar tant durava una hora i mitja i no tenia tanta palla.
És bastant, jo crec que era bastant més senzill deixar que les coses fluïssin, és el tio al bar, el van a veure, els casca, torna, els van.
Vull recordar que Conor McGregor és aquest, en realitat, un lluitador, sí, campió mundial de l'UFC i tot
que
això.
És un boig, i a més és bilionari. Irlandès. És bilionari, sí. I a la pel·lícula fa d'ell mateix al quadrat, és a dir, és aquest home amb excés de testosterona que s'abralla amb tothom. I m'agrada molt com fa el Jack Gyllenhaal l'heroi d'acció, perquè està tota la pel·lícula rient.
Sí,
és un tio que
sí,
està tota la pel·lícula somrient. És un tio que si no el veus lluitar dius, aquest tio és bona persona.
Però
aquest,
per això, sí, però,
aquest tio és un gran paio.
Però per això és impossible carregar un personatge així amb això del trauma, sí, no, i fer que funcioni. No funciona. O sigui, el trauma és que ell es desperta suat pensant que ha fet una cosa terrible. Això no lliga gens amb el to de la peli.
De totes maneres, tampoc és una peli a la
que li agrada.
Jo sí.
Sí, jo la compro.
Peli, hòsties.
Doncs vinga.
Una peli.
Roadhouse.
De profesión duro.
A Prime Video. No hem dit que, per cert, ja hi ha la pel·lícula de Taylor Swift, també la trobareu a
Disney Plus.
A Disney Plus.
La que ja es va veure. Però un espectacle, concert de 3 hores, a mi em sorprèn l'energia que té aquesta persona.
Sí, sí.
Jo no
l'havia vist, eh? El carisma, o sigui, té una força escènica acollonant.
Doncs cap allà, ja la podeu veure a Disney Plus.
Tremendo.
Va, i una altra pel·lícula sobre un personatge, ostres, que controvertit, Louis